Calella Marxa, en sintonia.
Bé, aquest mes de juny, per l'entitat Calella Marxa, ha estat un mes, vull dir, amb molta marxa i amb moltes activitats. Vàrem començar amb la cloenda de les caminades i passejades de la gent gran, que vàrem fer a Santa Coloma de Gramenet, al parc de Can Salm. Un en dos dies ens vàrem trobar uns 3.000 persones, vull dir, fent activitat. Això és el programa Ascent cap al 100 de la Diputació. Després vàrem fer una sortida d'aquestes que fem, un cop cada dos mesos, d'alta muntanya. Aquest mes també vàrem fer aquí, a la zona esportiva Tomàs Claramunt, la final del Campionat de Catalunya de Vídies Catalanes, masculí, femení i de menors de 25 anys, que va ser un èxit de participació, i un dels calellencs van arribar a la fase final. La Carmen Marès en femení i el Xavier Comas del barri de Pequín en masculí. Vàrem renorar i vàrem fer un sopar al carrer, que aquest any, com a local el tenim al carrer Costa Forneguera, ho vàrem fer a la placeta que hi ha davant de l'escola Freta. Vàrem fer la ruta de la ratafia perquè la gent aprengués doncs, a fer aquesta recepta, que precisament la persona que portava la direcció és el company Joan Ferrer, que és la persona que avui m'acompanya aquí. I un cop fet tot aquest mes de juny, el dia 1 de juliol, fem una de les activitats que jo crec que serà de les més importants que ha fet fins ara l'entitat, i que és la presentació del llibre de les 60 ermites del Mont Negre i el Corredor. El primer programa que vàrem fer precisament aquí a la ràdio, que va ser d'aquest que fem cada 15 dies, que li en sintonia, va vindre acompanyat del Dani Rangel, que és un expert i una persona que ha estat visquent, ara viu a Cardedeu, però va viure doncs, uns anys en el Mont Negre i que sap de les llegendes d'allà, ha fet diversos llibres i així. I avui m'acompanya doncs, el company Joan Ferrer. El company Joan Ferrer no cal que el presenti. Si dius que és el soci número 100 de l'entitat i que ha estat el regidor d'esports de l'Ajuntament... Tècnic d'esports de l'Ajuntament de Calella durant molts anys. Persona molt estimada i vinculada, i que també forma part de la comissió doncs, d'aquest llibre de les ermites del Maresme. Presentació que farem aquest divendres, no, el que ve, el dia 1, ho farem aquí a Can Saleta a partir de les 19 hores. I ell, doncs, ara us explicarà una mica, vull dir, tot el que fem, en què consisteix, una de les ermites, etc. Joan, tu tens la paraula.
Molt bé, molt bé. Després d'aquesta presentació es fa difícil millorar el tema, però sí, és cert. Com deia en Martí, és un repte fantàstic, entenem nosaltres, que és aquest repte de descoberta, que m'agrada molt dir-li així, és un repte i alhora és una descoberta, de trobar 30 de 60 ermites proposades aquí a la zona del Parc del Mont Negre i el Corredor. Val a dir que hem dissenyat sobretot un espai geogràfic molt concret, perquè el concepte de parc es fa difícil sobre el terreny delimitar on comença i on acaba, i que parlem de la zona compresa entre la Riera d'Argentona, el riu Tordera, l'autopista de Dalt i el mar Mediterrani, la mar Mediterrània. Llavors vam trobar que estaria molt bé, arran del repte aquell que va proposar el club d'excursionisme de Mataró, la Grupe,
sí,
que va fer aquella proposta de 30 cims, justament, 30 turons del Maresme, i ens va semblar que estava molt bé doncs, donar-li una volta i proposar també doncs, un repte molt similar, una descoberta en aquest cas, que era doncs, trobar, anar a visitar 30 ermites d'una proposta de 60. Val a dir que en la zona aquesta, si parlem d'esglésies, ermites i capelles, en tenim 196. Aleshores hem triat 60 perquè trobàvem una miqueta complicat arribar a posar-ne tantes i tantes i tantes, no? Sí que és cert que totes aquestes 196 apareixeran en el llibre, que ara en parlarem, que s'ha editat amb motiu d'aquest repte, d'aquest projecte, i que d'alguna manera serveix per posar en valor tot aquest, d'alguna manera, aquest patrimoni que tenim aquí a la zona. Per què fem això? Evidentment, som un centre excursionista i ens feia molta gràcia que el concepte aquest d'anar a trobar una ermita servís també per descobrir un lloc, no per visitar un lloc, per fer rutes que englobessin una, dues, tres o més ermites, i que a partir d'aquí doncs la gent comencés a conèixer una miqueta aquest passat que tenim aquí tan proper i que a vegades no acabem d'aturar-nos-hi perquè poder el que fem és caminar i tenim poc temps per badar, no? Que és una cosa que es recomana molt últimament. A partir d'aquí, doncs, ens va fer també molta gràcia doncs, aprofitar i editar un llibre. I aquest és un llibre molt característic, molt, molt interessant, molt singular. Quasi que seria una mica el segon d'una col·lecció que està fent Calella Marxa. El primer va ser de receptes de cuina, que és un llibre fantàstic, us el recomano. I podeu anar menjant tot l'any tranquil·lament coses molt saludables. I aquest doncs, ens servia una miqueta per al mateix temps de posar en valor aquestes ermides que us comentava, doncs també perquè sigués útil a l'hora de fer aquestes rutes, no? Si t'emportes el llibre, quan ets en l'ermita, allà hi ha una descripció, hi ha uns mapes, hi ha una història, hi ha una miqueta, una manera de visitar aquests llocs d'una manera diferent, no? Aturant-hi, mirant aquest edifici que trobaràs. A vegades no és un edifici, són unes ruïnes, però també val la pena perquè estan localitzades. I tot això, d'alguna manera, doncs, et permet viatjar en el temps, no? I és una cosa molt propera que tenim aquí. Com a vegades diem, no cal anar al Pirineu, a la Cerdanya, Ripollès, sinó que aquí a prop tenim coses molt interessants, no? I aleshores, doncs, una miqueta, tot plegat anava per aquí. Per què 60 i per què 30? Perquè ens van semblar que eren uns números molt correctes. A 60 perquè te permet tenir un ampli ventall de possibilitats i 30 perquè ho fas més assequible a tothom, no? Montnegre i Corredor perquè és una mica el parc que tenim aquí tan proper i l'edició del llibre perquè pensem que és una, bueno, és una fita espectacular i que serà un document que ens permetrà també tenir permanentment això a la nostra biblioteca i poder anar consultant sempre que fem coses aquí. Això seria una miqueta aquest resum ràpid i espectacular de tot. Què fem el dia 1 de juliol? Doncs fem una cosa molt simple, que és presentar-lo. Comptem amb d'alguna manera amb el padrinatge de l'Arcadi Alibés, que es va brindar molt amablement doncs, a fer com de, diem-li, de padrí, però penso que seria la paraula més correcta. Ell que ha fet també moltes activitats d'esport i que evidentment segueix fent-les, doncs li va encantar la idea i doncs ens ha fet un pròleg en el llibre i bueno, ja és un llibre que també compta doncs amb textos d'en Dani Rangil, que ja comentava en Martí, gran coneixedor de la zona, de la Niol Noguera, que és un expert també en història propera, i bueno, hi ha tot un recull de fotografies i de textos que pensem que serà de l'interès de tothom. Aquesta és una mica la idea. Ara me comentava un company vostre que també està previst fer unes rutes, que no ho direm en baixet perquè no ens ho copi una altra cadena de televisió. Per tant, no direm quin dia es fan ni per on passen. Però sí que és cert que el fet de que tant la proposta com el llibre tinguin continuïtat en el temps, potser una miqueta això és el que busquem, no? Que això no s'acabi demà ni demà passat, sinó que hi sigui sempre. I que permanentment tothom tingui aquesta proposta de poder descobrir llocs molt interessants que tenim aquí a prop. I també posar en valor aquells nuclis de població que ara no tenen massa vida, com pot ser Fuirosos, com pot ser Orsavinyà, com pot ser Ramió, i que tenien la seva església, inclús església parroquial aleshores, i que són encara edificis que es mantenen i que poder la gent desconeix molt, no? O que desconeix una miqueta el que representava en el seu moment doncs, aquella església allà i aquell nucli de població que havia d'alguna manera desenvolupat al seu voltant. Aquesta és una miqueta la història. Dir-vos també, ho dic en veu baixeta, que quan fem la presentació el dia 1 al final hi haurà un tas de ratafia, que pensem que també lliga molt amb el tema aquest de les descobertes i les ermites.
Farem una descoberta de ratafia també.
Està bastant descoberta, però bueno, l'anirem tastant perquè són coses que s'han d'anar posant.
Però no serà que ja ho heu elaborat en aquests dies amb
no,
la sortida
no,
que
no,
vam
que
fer
va, que va,
el
que va,
dissabte
que
passat.
Va. Però seran ratafies que hem elaborat amb els conceptes que vam utilitzar la setmana passada i que penso que... També penso que hi haurà un abans i un després, perquè va tenir un èxit important, i he vist aquesta setmana que hi ha molta gent que en farà, que no en havia fet mai, i l'any que ve serà un escàndol, això. I serà un continu d'anar provant ratafies, sempre i quan hi hagin posat herbes correctes, també.
Ja, ja ens han fet una proposta, que és que per gastant que tenim per a la festa major...
Per la fira.
Per la fira, que sempre tenim un estant, doncs... els que han provat ratafia en allà tindran amb una nevera i que es pugui fer un tastet.
Sí, tenim el que passa que això... A veure, farem un petit...
Jo és que no hi entenc, eh? Només és un comentari que ens han fet per al Facebook.
No, farem un petit parèntesi amb el tema de les ermites. La ratafia, si ho fas com Déu mana, de fet la faríem ara per Sant Joan, lo lògic és fer-la la nit de Sant Joan, que és la nit màgica, la nit, de fet, més llarga de l'any i el dia més curt, d'alguna manera, perdó, la nit més curta de l'any,
més curta,
ho deia al revés. La nit més curta és la nit màgica per fer la ratafia. Al cap de 40 dies l'embotelles, la filtres, i s'hauria de començar a provar per Tots Sants. Provar-la pel setembre, per la festa major, seria una miqueta agosarat.
Així no ho farem.
Però bueno, portaríem ratafies de 3 anys, que aquells sí que es poden provar. Bé, una miqueta és això que us comentava, doncs la idea és aquesta, bàsicament, sobretot, a mi particularment m'agrada molt aquesta barreja de repte i de descoberta. No és un repte només, no és anar a veure 40 ermites de cop, és senzillament dissenyar cadascú a la seva manera unes rutes per poder visitar uns llocs interessantíssims i aprofitar per veure el seu entorn. I, bueno, i anar trobant uns detalls que de mica en mica vas veient. Per exemple, quina seria l'ermita que està més alçada d'aquestes que proposem, no? O quina és la que està més avall? Perquè aquí, és clar, anirem des del santuari del Corredor, que és la que està més amunt, exactament a 638 metres d'alçada. Ja sabeu que aquí el Montnegre, com a molt, té 760. Aquí
el Turó d'en Vives.
El Turó d'en Vives, i al costat el Turó Gros, que en té dos metres més o menys, que sempre hi ha aquest dubte. I a partir d'aquí, doncs, podries anar des del santuari del Corredor, a aquestes alçades que us comento, fins... Aquí tenim una lluita aferrissada entre... Si la més baixa és la de Sant Quirze i Santa Julita de Calella, que la tenim aquí al carrer Bertrina, o la del Sant Crist de Balasc, allà a Santa Susana.
I Sant Simó, potser també...
O Sant Simó, però Sant Simó poder quedaria ja un pèl més amunt, sí. I com que és Mataró, i Mataró ja té moltes coses, i és capital del Maresme, la deixaríem. Però, en principi, trobes coses interessants com aquestes. Igualment, trobes coses molt interessants com que moltes ermites estan situades en partions de termes municipals. En tenim una aquí molt a prop, que és la Mareu de Gràcia, que quan hi ets, clar, fins a fa poc la gent es pensava que era de Pineda.
I
l'ermita, el que és l'ermita està en el terme de Santa Susana. Ara bé, fas una passa al costat i estàs a Pineda ja. Vol dir que també parteix, no? O, per dir-vos més exemples, Sant Cebrià de Fogàs, que parteix Fogàs i Massanet. Sant Martí de Mata, que està entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. La Mare de Déu de Llorita, que està també entre Sant Andreu de Llavaneres i Canyamàs. Sant Andreu del Far, entre dos rius i Llinars. Bueno, hi en trobaríem unes quantes més, i algunes molt properes a un llindar de terme municipal. Per què ho dic, això? Perquè a vegades tens la sensació de que l'ermita està en un terreny de ningú, no? No està en un nucli urbà, sinó que està allà en un entremig. I això te demostra la gran riquesa que tenia en aquelles èpoques, doncs, el paisatge, la vida, no? Hi havia vida pertot, hi havia masies, hi havia producció de tot tipus, hi havia treballs de la terra, hi havia vinyes, hi havia feixes. Llavors, és clar, aquestes ermites tenien molt, molt, molt de sentit sempre, no? Dir-vos també que moltes ermites, de les que tenim aquí precisament, sí que hi ha molta més riquesa amb això que us comentaré ara a lo que és el Baix Maresme, a la zona de Premià, a la zona de Cabrils. Dir-vos que aquí també trobem ermites que són realment, estan situades en antics assentaments arqueològics. Vull dir, algunes ermites, per exemple, la del castell de Montpalau, la de Sant Miquel, de fet està sobre un assentament ibèric, que després hi va haver un assentament medieval, que és el castell, però les restes que s'han trobat pertanyen a l'època dels íbers, no? O bé, la de Sant Cugat de Traià, que nosaltres ja li diem Sant Jaume de Traià, perquè és la que posteriorment es va edificar, que ara ja torna a estar en ruïnes, L'original era Sant Cugat de Traià, que estava sobre un assentament romà. O bé la de Sant Martí de Mata, a Mataró, que també aprofito per dir-vos que és de totes les que treballem, aquesta 60 és la més antiga de totes, que sembla ser que prové, les restes originals serien dels segles 6 i 7, i el que nosaltres veiem ara en aquests moments seria preromànica del segle 9, més o menys. Però és que estem parlant de molts d'anys, eh? Del segle 6, 7, 9 fins ara, imagineu-vos el temps que ha passat, eh?
Un incís, Joan, ara que dius de Sant Martí de Mata, Sant Martí de Mata també té molt a prop en l'altre, que és de Sant Miquel de Mata.
Sant Miquel de Mata, exacte.
I em ve ara a la memòria que en una de les sortides d'aquells que organitzeu vosaltres un cop al mes, no sé quin lloc era també, que vares explicar, bueno, que hi havia dues ermites també, Sant Martí i Sant Miquel.
Sí, sí.
Ah, això té alguna...
Sí, de fet, si fem una mica un repàs de les advocacions, sabeu que una advocació seria el sant o la santa o la mare de Déu, a que està dedicada a l'ermita, tant Sant Miquel com Sant Martí serien una mica les advocacions més antigues. La més antiga de totes, us diria, que és Sant Cristòfol, això ja parlem de fa molts anys. De fet, l'ermita més antiga que tenim al Maresme és la Sant Cristòfol de Cabrils, que aquesta prové, us diria que del segle també 6-7 als orígens, i després en el preromànic es va millorar. Per què es feia tot això abans? Perquè hi havia uns sants molt concrets que guarien de coses, no? I en aquelles èpoques us puc fer una relació de lo que guaria Sant Cristòfol, que era la pesta, la fam, la calamarsa. Vull dir, si tu advocaves a Sant Cristòfol, no pedregava, cosa que ara explicarem què passa ara. També cuidava de l'aviram, te protegia dels lladres i dels animals salvatges. Que en aquest cas també podríem incloure els llops, no? Tot i que després Sant Llop va ser un sant que també es va utilitzar molt com l'advocació contra llops. I després hi venia Sant Martí, ja. Sant Martí, de fet, va prové de quan les tropes franceses van entrant aquí, perquè era tradició de les tropes franques, franceses no franques, parlem de Carlemany, les tropes franques, quan assolien un lloc, o un cim, o un turó, allà intentaven edificar una ermita i llavors l'advocaven cap a Sant Martí, perquè era una mica una tradició que tenien ells. Llavors aquí es troben molts de Sant Martins, aquí a la zona, per exemple. I després ja venia Sant Miquel perquè de fet era un arcàngel i tenia una relació molt semblant a la que us comento, no? Era una mica el patró dels guerrers i a partir d'aquí, doncs, moltes vegades trobem Sant Martí i Sant Miquels que van junts per aquesta raó. Hi havia el dubte, quan els francs feien l'ermita, de si l'havien de dedicar a Sant Martí o a Sant Miquel. I llavors el que feien moltes vegades era anar-ho combinant tranquil·lament. I aquí sigui a Mata, que de fet Mata és un barri de Mataró, de fet Mataró ve d'aquí, de Mata, Mataró, doncs aquí, doncs, les dues ermites aquestes, doncs, són característiques i tenen una miqueta, són un gran exemple amb això que estem comentant ara.
Avui veus que aquí en sintonia hem fet una mica d'història, història, eh? També jo el que us voldria comentar és que hi ha bastanta gent que està participant a la descoberta d'aquestes llogues ermites i que en aquest moment ja hi ha 12 o 14 persones que han fet ja un mínim de 30. Algú els ha fet totes, com la persona que avui m'acompanya aquí. I dir-vos també que en aquesta presentació ja farem entrega de les camisetes commemoratives, igual que el diploma, aquelles persones que ja han assolit, doncs, el repte aquest de les ermites. També jo volia acabar amb un agraïment, que és als 10 companys, doncs, que estan treballant, o hem estat treballant, doncs, en posar això en marxa. Així com també agrair el suport institucional i econòmic de l'Ajuntament de Calella i de l'empresa Doris Millàs, doncs, el seu suport econòmic que ens ha dat, doncs, en fer la presentació d'aquest llibre.
No, seguint amb la línia que deia Martí, em faria també molta gràcia, m'agradaria molt una miqueta posar en valor aquesta comissió. Ha estat un absolut plaer treballar en aquest mar d'aquestes persones. Tots ens coneixíem, evidentment, perquè fem coses plegats. Amb alguns les fem esporàdicament, amb alguns de forma molt regular. Però sí que ha estat un treball d'equip fantàstic i que ens ha permès, doncs, tirar endavant aquest repte i editar un llibre. Editar un llibre no és fàcil. I també vigilem molt sempre quan editem una cosa, no? Quan fem una cosa, i penso que ha quedat una cosa absolutament espectacular. No guanyarem el Premi Pulitzer, però si és un premi semblant de per aquí a nivell d'ermites, probablement sí. Perquè no hi ha massa treball sobre aquests temes, no? Ara que quan estàvem preparant d'alguna manera aquest recull, consultàvem temes d'ermites, fins i tot havíem anat fins a Llaus de Balaguer a veure aquell arxiu Gavín famós, que és un arxiu d'una persona que es va dedicar tota la seva vida a retratar totes les ermites de Catalunya, i esglésies, i capelles, i tot el que va trobar. I us he de dir que quan érem aquí a l'arxiu aquest, allà a Os de Balaguer, doncs d'alguna manera ells prenien apunts perquè nosaltres teníem més informació d'aquí que no pas ells, fins i tot. Llavors vol dir que hem fet una feina bastant interessant i bastant maca. Però sobretot, molt important això, doncs agrair molt a tots aquests companys i companyes doncs la gran feina que han fet, perquè ens ha permès fer una cosa que és d'aquelles que es fan perquè et ve de gust i que en pots fer 40.000 més d'aquesta manera, no? Només faltaria.
Sí, a partir de la presentació, fins ara no el té ningú, Estan guardats en algun cal de carrer a marxa. Ja els tenim tots 300. Però a partir del dia 1, doncs ja es posaran a la venda al lloc on fem la presentació, aquí a Can Saleta. I per acabar, doncs, convidau-vos a tots que ens acompanyeu, vull dir que serà força interessant.
No, exactament això. Vull dir que, de fet, penso que és una bona manera també de compartir amb qui vingui doncs una història molt interessant com aquesta, no?
Si el que t'agrada és fer esport i, a més, et preocupa la teva salut, no ho dubtis, que l'Illa Marxa en sintonia. Una estona per compartir converses, caminades, aficions, un grup d'amics que es troben a Ràdio Calella Televisió, al 107.9 de la FM, els dilluns cada 15 dies a les 12 del migdia.